Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, dimarts de tornada a la feina per moltes persones, això sí, amb un operatiu especial. 1,7 milions de mascaretes enviades pel govern espanyol es repartiran aquest dimarts. Uns 500 voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja, acompanyats d'efectius policials, ja s'estan encarregant de donar-les entre les 6 del matí i les 12 del migdia, i ho faran amb més de 100 punts dels accessos de transport públic, allà on es preveu més afluència d'usuaris. Les mascaretes seran només per qui hagi d'anar a treballar en metro, autobús o tren. I Protecció Civil, però, admet que han hagut de dissenyar l'operació en contrarrellotge i critica que l'Estat no els hagi donat instruccions precises. Això els ha obligat, diuen, a improvisar molts detalls del repartiment. Ho ha explicat Isabel Ferrer, directora general de Protecció Civil. Ara bé, qui pot anar a la feina avui, segons el govern de l'Estat espanyol? Doncs tothom que, pel seu tipus de feina, no pugui fer teletreball i la seva tasca hagi de ser presencial. Recordem també que avui torna a la feina sobretot el sector de la indústria i la construcció. Això sí, la protecció dels treballadors ha d'estar garantida, i és que l'empresa ha de posar a l'abast de totes aquelles mesures de protecció necessàries per la gent que torna avui als seus llocs de treball, és a dir, posar a la disposició guants, mascaretes, epi, si cal, gel hidroalcohòlic, assegurar que la distància mínima de metre i mitja es manté entre treballadors i desinfectar almenys un cop al dia, com a mínim, totes aquelles zones comunes de l'empresa. Amb tot plegat, Catalunya registra la xifra més baixa de nous casos de coronavirus des del 15 de març. En les darreres hores, la xifra de nous contagis de coronavirus a Catalunya és de 471, la més baixa registrada des del 15 de març, fa pràcticament un mes. En total, des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 35.197 casos de Covid-19. I pel que fa al conjunt de l'Estat espanyol, també baixen de forma significativa els casos, que s'acosten a dades de 20 de març, després de 30 dies de confinament. Espanya comença la cinquena setmana de l'estat d'alarma, arribant a una xifra rècord a la baixa de nous contagis. I el Departament de Salut ha posat en marxa una aplicació per gestionar l'angoixa i la por causades entre els ciutadans per la pandèmia del Covid-19. Es tracta de la web Gestió Emocional. Els usuaris han de respondre a un qüestionari i després els atén un equip format per un centenar de psicòlegs. I us recordem que s'està preparant un acte interreligiós a Catalunya per acomiadar les víctimes creients. El govern català valora l'organització d'un homenatge de record a totes les persones que han perdut la vida a causa d'aquesta pandèmia. Ho explicava en roda de premsa del govern aquest dijous sant la portaveu de l'executiu català Meritxell Budó en resposta a una pregunta de Ràdio Estel. I per últim, informar que mor mossèn Josep Aribau aquest vespre de vigília del Sant Crist. Ens ha deixat als 96 anys. Nascut a Igualada, era el capellà de l'església del Roser i el sacerdot de més edat de tota la diòcesi de Vic. S'enterrarà a la intimitat per quan es pugui oferir-li la missa funeral. Més informació a partir de les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga.
De 3 a 5, eh? Ja ho has escoltat. Benvinguda, Albert Maya, aquest Cocodrilo Club que podràs escoltar els diumenges en aquesta casa. Vinga, 5 minuts que passen de les 9 del matí. Què tal? Salutacions novament. I encetem aquesta nova hora al programa Primera Hora d'aquesta casa de Ràdio Estel. Estem en directe i ara el que fem és arrodonir tota la informació del dia amb tota la informació que ja ens té preparada Ignasi Miranda després de viure una Setmana Santa insòlita. De tot el que ha pogut fer el Vaticà i a través d'ell, doncs, el Papa Francesc, tota la informació la té Ignasi Miranda.
Hola, bon dia i bona Pasqua. El Papa va invitar ahir els creients a mirar amb confiança al futur, perquè Crist ha ressuscitat. En la pregària del Regina Caeli d'aquest primer dilluns de Pasqua, conegut també com el dilluns de l'Àngel, Francesc va assegurar que aquesta confiança és la millor garantia en els moments de dificultat i sofriment.
Si Crist ha ressuscitat,
és possible mirar amb confiança tots els esdeveniments de la nostra existència, també els més difícils i carregats d'angoixa i d'incertesa. Aquest és el missatge pasqual que som cridats a proclamar amb les paraules i sobretot amb el testimoni de la vida. A casa nostra o en els nostres cors, que pugui ressonar aquesta notícia. Crist, la meva esperança, ha ressuscitat. Que aquesta certesa reforci la fe de tots els batejats i animi sobretot els qui estan afrontant més sofriment i dificultats.
E incoraggi soprattutto quanti stanno affrontando maggiori sofferenze e difficoltà.
El pontífex va recordar en proximitat i afecte tots els països fortament colpejats pel coronavirus, sobretot Itàlia, els Estats Units, Espanya i França. D'altra banda, el Sant Pare va qualificar d'imprescindible el paper de la dona al món, des de l'anunci de la resurrecció de Jesús fins als nostres dies, ja que ha estat sempre primordial. En comentar el fragment de l'Evangeli del dia, del capítol 28 de Mateu, el bisbe de Roma va destacar que el ressuscitat confia a les dones un mandat missioner cap als apòstols, alhora que recompensa, amb aquest gest especial d'atenció i predilecció, l'admirable exemple de fidelitat, dedicació i amor d'aquestes dones a Crist. Abans del Regina Caeli, a l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, el Papa va pregar també ahir perquè els governants i els científics trobin el camí correcte per sortir d'aquesta crisi causada per la Covid-19, amb solucions que estiguin sempre a favor del poble. Preguem avui pels governants, pels científics, pels polítics que han començat a estudiar el camí de sortida, la postpandèmia, que de fet ja ha començat, perquè trobin el camí correcte, sempre en favor de la gent, sempre a favor del poble.
Sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli.
En la seva homilia, Francesc va afirmar que la tria que tots els cristians són cridats a fer és entre la vida de les persones i el Déu dels diners. Fins i tot avui, davant del proper final d'aquesta pandèmia, que espero que sigui aviat, hi ha la mateixa opció. O la nostra aposta serà per la vida, per la resurrecció del poble, o serà pel Déu dels diners. Tornar a la tomba de la fam, l'esclavatge, les guerres, les fàbriques d'armes, els nens sense educació. Aquí hi ha la tomba. Que el Senyor, ja sigui en la nostra vida personal o ja sigui en la nostra vida social, ens ajudi sempre a triar l'anunci, l'anunci que és l'horitzó, que està obert sempre, que ens porti a triar el bé de la gent, que no caigui mai en la tomba del Déu dels diners.
Mai cadere nel sepolcro del Dio denaro.
I destaquem finalment que el Sant Pare va expressar aquest diumenge de Pasqua el seu desig que el ressuscitat guareixi les ferides de la humanitat desolada. En el seu missatge previ a la benedicció Urbi et Orbi i després d'una celebració a la Basílica Vaticana, novament sense presència física de fidels, el bisbe de Roma va recordar especialment els malalts, les persones soles, els qui han mort i les famílies que ploren per la pèrdua dels seus éssers estimats a causa del coronavirus. D'altra banda, el Papa va animar els qui prenen decisions polítiques a buscar el bé comú dels ciutadans per permetre que tots puguin tenir una vida digna i afavorir, quan les circumstàncies ho permetin, la represa de les activitats diàries habituals. En la mateixa línia, el pontífex va recordar que aquest no és temps per a la indiferència ni per a l'egoisme i va demanar novament que el món no oblidi els pobres i els més vulnerables. Finalment va fer memòria d'alguns llocs castigats per guerres des de fa molts anys, sobretot Síria, el Iemen i l'Iraq, com també les tensions del Líban. A més, va demanar que acabin els patiments de la població que viu a les regions orientals d'Ucraïna, com també els atacs terroristes perpetrats contra moltes persones innocents en diversos països de l'Àfrica. I encara el Papa va tenir un record per a les poblacions on es produeixen crisis humanitàries, a l'Àsia i a l'Àfrica, amb molts refugiats i desplaçats. Fins aquí el diari del Papa. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Deu minuts que passen de les 9 del matí. Jo el que vull saber és el què esmorza Ignasi Miranda per tenir aquesta energia i aquesta contundència. Després li tornarem a preguntar. Bé, en una Setmana Santa ens ho avançava l'Ignasi, no?, a porta tancada, i que heu pogut seguir, per cert, per Ràdio Estel, i també un missatge del Papa Francesc aquest diumenge de Resurrecció, no?, que ha anat més enllà de la tradicional crida a favor de la pau i del record per les víctimes de les guerres i la fam. Aquest cop el pontífex també s'ha dirigit als governants i ha reclamat solidaritat a Europa davant la pandèmia. Un desafiament històric, ha dit el Papa, que necessita solucions innovadores i que ja ha causat més de 100.000 morts al planeta. Avui, per saber com es lleva aquest dimarts 14 d'abril a Europa, parlem amb Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya i també membre de La Independent, com membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Teresa Carreras, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, Teresa? Com portes aquest confinament?
Una mica... no gaire bé, perquè jo ja en dic confitament. Jo ja en dic confitament perquè avui tenim tots una sensació estranya. Uns es lleven i van a treballar, els altres sí. No, els es queden aquí, vull dir que... Realment és una mica especial.
Teresa, mira, tot just fa una setmana, diria, fa dues setmanes, vas parlar amb Joan Trias, i m'agradava molt Joan Trias que et preguntava, Europa no està ni se l'espera. Tu de primeres vas fer un intent de dir, però després vas fer un somriure, i aquesta setmana volem anar més enllà, Teresa. El projecte europeu, com està? Pinja d'un fil?
Europa no està ni se l'espera, segurament que ho vaig dir. El que passa és que se l'ha d'esperar, perquè vosaltres fèieu referència, l'Ignasi feia referència, sí, a una paraula que és la paraula clau, que és la paraula que serà clau durant aquesta setmana, que és la paraula solidaritat. És a dir, els primers ministres d'Espanya i d'Itàlia, bàsicament, perquè n'hi ha d'altres que també ho demanen, doncs demanen solidaritat a l'hora de sortir d'aquesta pandèmia. I, per tant, hi haurà, la setmana passada va haver-hi el Consell de l'Eurogrup, que per primera vegada un Consell de l'Eurogrup s'acaba amb aplaudiments perquè van arribar a un acord. No és un acord molt superimportant, els Estats Units ens han passat la mà per la cara en aquest sentit, després ho expliquem, però realment sí que com no tinguem en aquests moments una solució solidària i social a aquest problema tan gros que té tants morts sobre la taula ja, doncs pot ser que les conseqüències per la Unió Europea siguin bastant dramàtiques, en el sentit, es diu, que pugui desaparèixer la Unió Europea com a institució, entens? Però jo crec que ho tenen bastant ben enfocat, però que els europeus necessiten veure més la solidaritat de les institucions.
Amb la pandèmia. Teresa, il·lumina'ns una mica l'Eurogrup acordat.
Jo el que volia explicar-te ara és exactament això, que estem en un món globalitzat i que aquesta pandèmia és la més global i la més virulenta. I d'això que et vaig a dir jo ara, no se'n parla d'aquestes reunions, perquè aquestes reunions estan tan enfocades al tema econòmic que moltes vegades el tema econòmic fa perdre de vista tots els altres, entens? I per tant, avui no podem predir si... n'hi haurà més de pandèmies, si no n'hi haurà més. Quina ha estat la... Nosaltres ens movem amb distàncies molt grosses, fins ara podem agafar un avió i anar a l'altre cantó del món, o doncs realment ens movem també... és a dir, tot això és una mica l'origen d'aquesta pandèmia que va sorgir en aquell mercat de Wuhan, de la Xina, I que, en canvi, doncs, ha arribat fins aquí i ens ha afectat molt i molt i molt i molt. Nosaltres hem d'intentar evitar que hi hagi una... És a dir, no ho podem evitar, que hi hagi una pròxima pandèmia, però sí que si hi ha una pròxima pandèmia ens hem de preparar. I, per tant, en aquest cas, la Unió Europea hauria de jugar un paper crucial en aquesta preparació, creant uns protocols d'actuació, sent molt més ràpids del que s'ha fet, perquè tothom està arribant a la conclusió de que Itàlia va perdre 2 setmanes, Espanya va perdre 2 setmanes, i per això els pics aquests d'infectats i de morts, entens? Perquè els Estats Units tenen un president molt, molt espectacular, en el sentit que ell anava dient no, això no ens afectarà, no sé què, però sí que i tothom estava tement, i tothom va veure que quan realment s'hi va posar, en 2 dies va ser capaç de reunir 2 bilions, bé, 2 bilions de dòlars. Va posar-hi l'estat federal i 2 bilions de dòlars estaven sobre la taula per contrarrestar tot el que se'ls venia a sobre. I, en canvi, l'Eurogrup va aconseguir desbloquejar $0.5 bilió. I, per tant, aquesta setmana, que comencem amb la perspectiva de llibres virtuals, roses virtuals, tot virtual, en aquest Sant Jordi, aquest dia de Sant Jordi, que serà just el dia 23 d'abril, el que el Consell Europeu intentarà veure com es redistribueixen aquests diners.
Clar, a veure, Teresa, en aquest sentit, m'agradaria que ens il·luminessis, perquè anem a pams. L'Eurogrup, per tant, acordava la setmana passada mobilitzar aquests 500.000 milions, aquest, podríem dir-ho, acord de mínims, no sé si estaràs d'acord
sí,
o no.
Mig bilió és un acord de mínims, exacte.
Perfecte. Llavors, aquest acord de mínims ara ha de passar al Consell Europeu. És així? Que és el que comentaves tu el 23 d'abril.
Sí, és el que ara ha de passar el 23 d'abril al Consell Europeu. Però el que és més important, la paraula aquí és crèdits. 500 milions d'euros amb crèdits.
Clar.
Perquè això és la paraula clau. És a dir, als Estats Units, aquests 2 bilions desbloquejats són amb crèdits molt més tous o moltes vegades amb ajudes directes, que es traurà el govern federal dels Estats Units per donar a la seva població. I, en canvi, aquí tenim uns crèdits. Per tant, la gent, els països que els demanin, que no seran per tots, els països que els demanin, quedaran endeutats. I en aquest moment, i això ho hem de dir, clar, és a dir, hi ha 2 països, o potser més, però n'hi ha 2, bàsicament, que són Espanya i Itàlia, que han estat els més tocats per aquesta crisi, que són també els més endeutats. Ja, sense coronavirus. I vol dir que si s'apunten, que si agafen algun tipus que si demanen algun tipus de crèdit, quedaran encara molt més endeutats. I Espanya ja està endeutada al 95% del seu PIB. És moltíssim, això. I tot això vol dir que deixem hipotecats a les generacions futures per moltes generacions. És bastant difícil. Doncs aquest 500 milions de crèdits al qual tu feies referència, d'euros amb crèdit, que al qual tu feia referència, quedaran repartits d'aquesta manera, 200.000 milions amb avals del Banc Central Europeu. En aquest cas, el Banc Central va sortir molt al principi dient jo poso aquests diners sobre la taula. Després, 100.000 milions, gràcies a una iniciativa que en aquest cas és un instrument nou que la nova presidenta de la Comissió Europea, la senyora von der Leyen, va estar intentant treballar perquè sortís, i va sortir, que és una iniciativa que es diu SURE, són les sigles en anglès, i després també hi han aquests 240.000 milions dels fons MEDE, que és un fons de rescat que es va crear ja durant la crisi del 2008.
Exacte. És el que anava a preguntar, Teresa, perquè aquests instruments que estan fent servir a Europa són instruments de la crisi passada, no? No s'han creat nous instruments, com per exemple la línia francesa, aquest fons de reconstrucció, no? Que podria ser amb emissió de deute compartit o directament del pressupost europeu?
Bueno, és que això és el que s'ha de discutir en aquest Consell Europeu. S'ha de veure de quina manera el pressupost... Això ho vol la Comissió Europea, però com diem sempre, aquesta comissió té poc pes al mig dels estats, que els del nord no volen que es pugui donar condicions bones perquè els que, en aquest cas els del sud, que són els que més demanen, puguin tenir aquests diners que els ajudin a pal·liar la crisi.
Uh-huh. Teresa Carreras, no sé si volies parlar també d'aquestes xifres de la pandèmia o ja, mira, com hem de començar a mirar el futur?
No, perquè vosaltres heu estat parlant de les xifres que es donen a nivell de Catalunya i d'Espanya.
Sí.
I a mi m'agrada doncs, que moltes vegades tinguem clar que a nivell global aquesta pandèmia ja supera l'1,8 milions de persones contagiades de 184 països. 184 països. I aquesta crisi s'ha endut a més de 100.000 persones a tot el món. 100.000. Mm. I no hi ha actualment ni vacuna ni antídot. I com que no hi ha ni vacuna ni antídot, doncs realment nosaltres hem d'estar fent el que ens diuen els experts, és a dir, confinament, perquè per ara no hi ha cap més altra solució. I per ara, doncs Espanya és el que té més casos confirmats, 166.000, Itàlia és el segon país amb contagis, però és el que té més morts. Itàlia encara supera Espanya. Per tant, que hem de ser molt curosos i aniria molt bé que Europa, amb aquesta solidaritat de la qual parlàvem al principi, s'hi posés molt fortament. I, per tant, creés una agència de salut pública, perquè el que hem trobat en aquesta pandèmia és que la Unió Europea parlava molt del medi ambient. Evidentment, hem de respectar el medi ambient, però de la salut pública no n'ha parlat mai, perquè és una cosa que no és una política de la Unió Europea. I, per tant, s'ha de posar a la farina, de baixar la farina, com diuen els francesos, i s'ha de crear una agència de salut pública.
Fixa't tu, o sigui, no era competència, no era aquesta competència, diguéssim, delegada dels estats membres de la Unió Europea de salut, no? És el que ens estàs explicant, no, Teresa?
I el que estic dient és que la salut pública no és una competència, no ho és encara avui.
Fixa't.
S'ha de posar, si ha de ser, i per tant, quan una persona, perquè som els mateixos humans els que malmetem el mitjà ambient,
uh-huh.
els mateixos humans som els que tenim les conseqüències de pandèmies com aquestes. Per tant, no es pot deixar de banda el binomi medi ambient-salut pública. I fins ara només es parlava de medi ambient. El vicepresident de la Comissió Europea, el senyor Tindemans, un dia d'aquests d'abril havia de presentar el seu llibre sobre medi ambient, però que en aquestes mesures no n'hi havien de salut pública i ara l'estan refent cuita corrents, entens? Doncs jo crec que ara és el moment perquè realment la Unió Europea se'n recordi del que és la crisi social i creï una agència de salut pública europea que sigui capaç de coordinar una acció conjunta davant de totes aquestes emergències sanitàries i que realment s'impulsi el sistema europeu de reassegurança d'atur, com ha fet la senyora, la presidenta de la Comissió amb aquest projecte SURE, però que és molt poc, 100.000 milions és realment molt, molt poc, i que hi hagi un deute conjunt, aquests eurobons, que es mutualitzi, que això és el que no volen els països del nord. Veurem el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, en aquest Consell Europeu, què és el que, fins a on arribarà, fins a on podrà arribar Pedro Sánchez, el Giuseppe Conte i les persones que sí que volen, que sí que com que tenen un país tan endeutat...
Clar, necessiten, no?, aquesta liquiditat.
Necessiten que els ajudin.
Uh-huh.
I, per tant, aquí ara es veu com les retallades van ser una molt mala... amb sanitat, van ser una molt mala idea, i també el que es veu molt clarament és com que el fet de que no poden haver-hi uns eurobons que no tinguin una política fiscal europea, i s'hi ha de donar un impuls en aquesta política fiscal europea, perquè es pogués, cas de que ho volguessin els països, mutualitzar el deute. Però, és clar, els països que són els més rics diuen: nosaltres hem fet els deures, Nosaltres hem fet els deures durant tots aquests anys, des del 2008 fins avui, i en canvi hi ha altres països que ens miren a nosaltres,
clar,
que no els han fet. I és veritat, quantes línies d'AVE que no calen, quants aeroports que no calen, m'entens?
És un llistat que, sí, indefinit. Teresa Carreras, com sempre, ha estat un plaer haver fet aquesta anàlisi detallat d'Europa. Periodista, corresponsal del seminari El Siglo Catalunya, membre de l'Independent i també membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Bon confinament, Teresa.
Gràcies, cuideu-vos molt tots i tots els oients, igualment.
Una abraçada.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Nou 26 minuts, seguim en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel. Moment de trucar a l'expert social Àngel Miret, que ja el tenim aquí en directe. Com estem, Àngel?
Doncs bé, però amb moltes ganes de xerrar d'alguna cosa que no sigui del tema. Però avui no ens queda altra solució que fer-ho.
Ens vols presentar un trist pòdium, no, Àngel?
Sí, el no sé si dir-li el pòdium dels miserables, tu dius més... En fi, d'una forma més fina, jo diria que n'hi ha tres que estan en aquest moment en el pòdium, no sé en quin ordre. Un és els especuladors,
sí.
L'altre seria els que no respecten el confinament i el tercer lloc, que igual és el primer, el segon, no ho sé pas, els polítics irresponsables. I faig una paradeta a cadascun d'ells.
Vinga, anem-hi.
Mira, els especuladors... funeràries, per exemple. Han tingut que acotar el preu de les funeràries perquè tant a Girona com a Barcelona com a altres municipis els ajuntaments han tingut que posar un límit als preus perquè, si no, s'estaven enlairant. És a dir, que hi ha més morts i com que hi ha més ports i més necessitats, doncs jo et cobro més malament. I després, dues coses molt senzilletes, les mascaretes i els gels. Mascaretes, aquest dia estaven tocant aquí a Barcelona, les mascaretes aquestes senzilles, estaven a 3 euros i les que són una miqueta més sofisticades quasi bé a 9. Això multiplica, doncs, en el cas de les senzilles, doncs, per 7 o 8 vegades el preu que tenien d'ordinari. Malament, malament. Els que no respecten el confinament, ja se n'ha parlat prou. Què vol dir això de que me'n vaig a passar el cap de setmana fora? Poso un risc a la població a la qual m'adreço, tensiono el sistema de salut, tensiono les farmàcies, tensiono les botigues... Bé, doncs s'hauran de posar, o s'han posat sancions, però malament. I els polítics irresponsables?
Polítics,
en aquest moment està clar que es requereix d'una unitat d'acció. Això... Quan hi ha grans problemes, és igual, sigui les famílies, sigui les empreses, sigui les ciutats, o en aquest cas el problema del món, i nosaltres a casa nostra necessitem que tots anem en una mateixa direcció. Bé, doncs n'hi ha alguns que no ho entenen i segueixen fent les seves polítiques petites, les seves polítiques només obsedides en tenir dos vots més. Hi ha algun partit que excel·leix amb això, eh? Tots, Déu-n'hi-do, tots. Però n'hi ha algun que excel·leix, eh? Que, en fi, s'inventa fotografies i diu que són de veritat. En fi. I el que sap greu és que algun d'aquests polítics, quan li fan una fotografia de la seva taula de treball, el que primer sobta és que hi ha una imatge de Jesús d'un pam i mig. En fi, aquí ho deixo, que cada valori...
Està bé, està bé. Àngel, també avui volies parlar en aquest món sense fronteres d'aquest coronavirus i com afecta, doncs, clarament, als pobres i també a les presons. En quin sentit?
Doncs sí, mira, perquè per combatre el virus ens diuen que hem de fer sobretot tres coses.
Sí.
Rentar-se les mans, confinar-se i utilitzar mascaretes. Això, bàsicament, i mantenir un distanciament social, d'acord? Rentar-se les mans semblaria la més bàsica i la que té més sentit, perquè el virus, per arribar a les fosses nasals, als ulls, a la boca, necessita d'un agent transmissor, que són o bé quan un que té el virus es tossega, doncs les gotetes t'arriben per aquí, o bé que tu, amb les mans, toquis aquestes gotetes, caigut i toquis la cara. Bé. Doncs és que passa, Mercè, que el 40% de la població mundial no té instal·lacions per rentar-se les mans.
Clar.
Per tant, la cosa més senzilleta, que és aquesta de rentar-se les mans, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut i d'UNICEF, això vol dir uns 3.000 milions de persones no tenen instal·lacions per rentar-se les mans. Bé, doncs clar, i això... no solament és en els GARs, sinó que també arriba a les escoles i fins i tot arriba a les instal·lacions de salut. Es calcula que un 15% de les instal·lacions de salut no tenen aigua corrent. Bé, per tant, tenim un problema. I la segona mesura, confinar-se, doncs és de tenir una casa. I doncs hi ha gent que no té casa. I llavors aquí a Barcelona això em dona peu a parlar de Santana, la major part de voluntaris, gent gran, doncs ara estan a casa seva, i ara tot pagat ho porten 9 persones sense sostre. Un d'ells és el... no sé si el coneixes tu, Mercè, el Davo.
Sí.
El coneixes?
Em sona, personalment, ara no li poso la cara, però sí que em sona el nom, no?, de Davo, perquè ha ressonat aquests dies.
Perquè el Davo és una persona molt interessant.
Sí, oi?
Crec,
sí.
I que treballa ara ja, té un contracte fix amb la pròpia parròquia, de fa temps, i, a més, aquest va arribar a fer una obra de teatre. Una obra de teatre a la qual jo vaig assistir, per ser amb una excel·lent interpretació.
Sí.
I aleshores aquest noi ara és el que porta una mica tota la direcció, juntat amb 8 persones més sense sostre, que fan bona part d'ells el confinament a la mateixa parròquia. Doncs cada matí aquesta gent donen uns... conjuntament ho fan amb Càritas, donen unes 200 racions d'esmorzar, dinar i sopar, que estan incrementant-se, per cert. I aleshores, ara en aquest moment ho donen en fred i en el futur és probable que puguin donar algun plat calent. Bé, doncs aquest és el segon tema, o sigui, si confinar-se sí, però si no tens casa, on te vas? Bé, doncs aquí a Santana també els hi donen un paper, que no sé la Guàrdia Urbana quin valor li dona, espero que sí que n'hi dongui, dient que no tenen casa, que no tenen on anar a dormir i bé, que, doncs, que la Guàrdia Urbana, encara que els aturi, doncs que no els...
Que no els multi, no? Que no els peni. Que havia passat, crec, si ara no? En un principi.
Doncs el que passa que, a veure, també són sancions que no porten enlloc perquè naturalment són gent que no les poden pagar.
Clar.
Per tant, diguem-ne, té un valor molt relatiu, aquestes sancions. És veritat que ara l'Ajuntament de Barcelona ha fet un reforç a les places per persones sense sostre, però d'aquestes persones ens diu el Peyo Sánchez, que és el rector i el parròquia
de Santana,
que és clar i que hi ha sabent d'altres situacions similars, que alguns no hi volen anar. No hi volen anar perquè tenen gos, perquè per addiccions, i és clar, en aquests llocs no els deixen beure alcohol, etc, o drogues, alguns tenen malalties mentals.
Clar, estan controlats, no? Diguéssim, controlats, que potser ells no estan acostumats, no? Potser alguns d'ells.
Sí, 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 això és una problemàtica molt complexa de les persones sense sostre, sí, de la qual un dia, si vols, en podem parlar una mica amb calma, sí, no? Però vull dir, no, no. Bé, i l'Ajuntament de Girona també està fent molt bona feina, a part del de Barcelona, jo sí, del que segueixo,
l'Ajuntament
de Girona és dels que em sembla que fa bona feina, a part de controlar allò que dèiem, doncs els costos d'enterrament, d'incineració, de cementiris, fa una cosa molt peculiar, sobretot en un ajuntament gran, suposo que de petits també ho fan, que fan el seguiment personalitzat a tots els majors de 65 anys. Per tant, els truquen com a mínim un cop a la setmana per saber quines necessitats tenen, per tant, en fi, bona feina, bona feina.
Molt bé. Les presons, Àngel.
Digues.
Què passa a les presons amb aquest coronavirus?
Bueno, el que passa és que el Sant Pare, doncs, de moment ja ha fet un crit d'atenció aquests darrers dies, demanant que, en fi, que les presons es comenci a... Concretament ho va fer, crec, el dilluns de Pasqua, potser va ser.
Mm?
Sí, va recordar el dilluns, que el Papa ha recordat el deure que tenen els governants de vetllar per la salut dels que es troben a les presons.
Sí.
I, per tant, ho va fer també a l'Àngelus i va demanar un suport a les Nacions Unides, a la Michelle Bachelet, que recordeu que és una dona de llarg historial, en el que demanava l'alliberament temporal dels presos més vulnerables, els que tenen causes menors, els que tenen causes polítiques, etc. I en aquesta petició del Papa s'hi ha sumat el Joan Planelles, l'arcabisbe de Tarragona, també va dir que es permeti a tots, ja amb clau, diguem-ne, catalana o espanyola, que es permeti a tots els presos que gaudeixen de permisos per sortir de la presó que puguin passar el que resta de confinament a les llars, amb les seves famílies. Això, naturalment, ja s'enreda políticament. Sembla que el Suprem té una mena de vigilància especial sobre els presos, diguem-ne, no els presos ordinaris, sinó aquests presos, diguem-ne, els presos polítics, per entendre'ns.
Sí.
I ha rebufat. Però, vaja, és una qüestió dels Sant Pares, una qüestió del Joan Planelles. He vist també un missatge del pare general dels claretians, he vist un altre missatge del claretià Josep Villarrubias, que és un voluntari, un missioner voluntari de les persones de Lleida, referida als presos en general, i diu, patint per totes les persones que estan a punt de sortir o les que només estaven en presó condicional i que ara es troben allà, doncs, tancades. I, per tant, esperem que les autoritats espanyoles i europees en general escoltin aquesta demanda i s'alliberi, diguem-ne, tots els presos que sigui possible alliberar-los.
Uh-huh.
I, Mercè, per acabar...
Vinga, què ens portes avui, Àngel?
Tens algun... Et queda alguna mica de temps?
Sí, per tu sí.
Bueno,
vinga.
No, jo només volia que ens escolti, a les persones que ens escoltin,
sí,
d'aquest missatge, al que m'he referit abans, del pare general dels claretians, Matthew Batamanhan, que hi ha una frase que a mi m'ha agradat molt i, per tant, senzillament la volia compartir, llegir literalment, referida, esclar, naturalment a la quarantena del Covid-19, que no és un temps de vacances, i diu, aquest any les estacions del Via Crucis estan als hospitals, a les habitacions dels malalts, en els llocs de quarantena i en els refugis dels pobres. Vet aquí algunes formes en què podem ser un Simeó portant la fusta de la creu al costat de Jesús. Aquesta és la reflexió i aquest és el missatge que a mi m'ha agradat i que volia compartir amb tots vosaltres.
Doncs nosaltres t'ho agraïm. Moltíssimes gràcies, Àngel Miguelet. Bona Pasqua, cuida't moltíssim. I fins la setmana vinent.
A reveure, Mercè. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, ara mateix passen 8 minuts a 9:45 del matí. A la ciutat de Barcelona sembla ser que ja ha sortit el sol. Esperàvem doncs, un dia així una mica entrenuvolat. Però de moment, aquest raig de llum, i aquesta llum que també ens porta doncs, Joan Pallarès, l'historiador d'aquesta casa, per explicar-nos a qui li hem de felicitar avui el dia. Endavant, Joan.
Avui és Sant Divorci, Valerià i Màxim, romans i convertits al cristianisme. Van morir els tres màrtirs a l'any 232. També tenim Sant Lambert, bisbe, que segons la tradició era saragossà. I precisament a l'Aragó el tenen com a patró els pagesos i els llauradors. Sant Lambert va ser decapitat en tal dia com avui i està enterrat a la cripta de les Santes Masses, juntament amb Santa Engràcia. La seva devoció es fa especialment gran a partir del segle XVI, quan passa per Saragossa el papa electe Adrià VI, que s'interessa pel sant, el seu homònim, d'un de la seva ciutat, d'Utrecht. I, en certa manera, Aragó, per les seves confraries, diuen que és el Sant Isidre aragonès. També Santa Domina, verge i màrtir, eterni l'any 306, en els darrers martiris generalitzats de l'Imperi Romà.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
9:40 i aquesta setmana donem pas ja a Berta Sacanell, que ens prepara cada dia doncs, aquests actes, esdeveniments, això sí, a la xarxa, que no et pots deixar de perdre.
Aquestes són les propostes que us oferim avui des de Ràdio Estel. La Pastoral Blanquerna ha organitzat una dotzena de diàlegs i assessoraments gratuïts amb experts en diferents matèries durant tot el mes d'abril. Aquests diàlegs es fan via online i tenen com a objectiu dialogar i assessorar-nos sobre tot el que està passant arran de la pandèmia del Covid-19. El diàleg d'avui dimarts ens el porta Anna Pagès, de 5 a 6 de la tarda, que presenta Entendre i entendre'ns en temps de pandèmia i confinament. I també demà dimecres, de 5 a 6, Espiritualitat i acompanyament espiritual en temps de dolor i confinament, amb Francesc Romeu. Entra al web blanquerna.edu i a l'apartat de notícies podràs accedir a l'enllaç per assistir als diàlegs. Més propostes, també et recordem que encara pots participar en l'edició especial del concurs bíblic que organitza la subfederació Grup Avant de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya. Entra a radioestel.cat i podràs accedir a tota la informació necessària per participar al concurs o entra a concursbiblic.com per més informació. Més coses? Vols veure teatre sense sortir de casa? Ho pots fer entrant al web teatroteca.teatro.es, on podràs gaudir de totes les obres que vulguis des d'internet. Recordem el web teatroteca.teatro.es. Més coses, no t'oblidis de moure l'esquelet fent una mica d'esport. Per exemple, el Patronat d'Esports ofereix activitats en directe des del seu canal d'Instagram. De dilluns a dissabte, de 10 a 9 del vespre, es tracta d'activitats dirigides per especialistes i adaptades a l'espai i als recursos de què disposem a casa perquè no tinguis excusa per quedar-te al sofà. I ja per acabar, us volem recordar que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia en directe a 8:15 de la tarda.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Ràdio Estel.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Mercè Raga.
L'amor és tan dolç com aquell petó ensucrat, com el teu ventre tatuat, com aquell ball de silencis. L'amor és tan fosc com les flames que cremen...
Doncs mirem, començant amb aquesta cançó, però hem trobat interessant doncs, tornar-la a recuperar més que res, perquè d'aquí res, d'aquí uns instants, doncs, tenim a l'altre costat del telèfon el gerent del Gremi de Pastissers de Barcelona, Olivier Fernández, que ens explicarà com han viscut els pastissers de Barcelona aquest dia de la Mona. Ja el tenim, però... Li donem pas, primer de tot. Com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Sempre guanya l'amor.
Sí, això sempre.
Sempre, eh? Miquel Abres, que ha col·laborat amb vostès justament en aquesta gran iniciativa del Gremi de Pastissers per aquesta campanya de Pasqua. Això sí, que es duplica aquest any les mones.
Sí, bueno, ha sigut un any una miqueta estrany, no? Suposo que per tothom i en tots els àmbits, però la veritat és que bueno, els que han pogut obrir, pues, suposo que no a tots, però a la major part pues, les ha anat bé.
Uh-huh. Clar, després d'aquesta situació tan inimaginable que estem vivint, com bé apuntava vostè, quina valoració en pot fer d'aquests resultats que no sé si són millors dels esperats després de les alternatives que s'han hagut de repescar els pastissers?
A veure, millor dels que esperàvem fa 15 dies... Sí, ha estat millor, òbviament, perquè s'esperava pues, que sigués totalment o tancat o que no es vengués res, no? I vendre pues, un 60 o un 70% de l'esperat, pues, al final és molt gratificant, no? I més quan saps que vas a un públic que és molt agraït. Són els nens, és un públic que al final porta molt temps confinat i poder tindre que aquesta mona es converteix en una cosa que surt del comú i d'alguna manera és una alegria pues, que pots viure en primera persona, perquè quasi totes aquestes mones han sigut portades a domicili i això és molt, bueno, és molt important, no? Perquè s'han sabut adaptar els pastissers i han fet bueno, el que han pogut per donar un servei, perquè al final no ha sigut un negoci sinó un servei i això és molt important.
Uh-huh. Per tant, quines han estat aquestes alternatives que s'han ideat per fer front al coronavirus des del Gremi de Pastissers?
Mira, eren tres, bàsicament. La primera, que era la tradicional, no? Anar a comprar la mona. La segona, que és portar la mona, cap nen sense mona, no? que es porti la mona a casa i que d'alguna manera no et tinguis que preocupar ni sortir de casa, sinó que trucaves, l'encargaves i te l'emportaven. I això amb un negoci que no té aquesta, que no està habituat a això, no? Llavors és un esforç molt gran perquè són els mateixos les mateixes dependents, els amos del negoci el que amb el seu cotxe el portaven, no? I la veritat és que bueno, ha funcionat bé, la gent d'alguna manera ho ha agredit molt. Mm. I la tercera via, que encara no... Aquesta via encara no ha començat, és la segona Pasqua, no? Que seria la segona Pasqua en família, per un tema de que aquest any, aunque la mona la tinguis o no, en família no l'has pogut celebrar, perquè no podia ajuntar, era molt complicat, no? En canvi, sí que la segona Pasqua, la idea és aquesta, no? Comprar o tindre una mona, o part d'aquesta mona, o comprar una altra, i poder-la celebrar amb tota la família.
Clar, d'aquí, no? Coneixedors que no serà el mateix celebrar la festa sense la família, doncs des del vostre Gremi de Pastisseria de Barcelona heu proposat aquesta trobada més festiva i més familiar. Esperem que tots ja puguem estar una miqueta més junts el proper 1 de juny, aquesta segona Pasqua, i proposeu que aquesta mona de Pasqua es dupliqui, per tant, aquest any. Per tant, ara ja posats, si li sembla, senyor Fernández, amb aquest 1 de juny, quines són les tendències que més es porten aquest any?
Bueno, les tendències normalment les marquen molt els nens, no? I tot el que és... tot aquesta, bueno, pel·lícules d'alguna manera que són pensades per ells són el que normalment marca la tendència, no? El que passa que hi ha una tendència també a que hi hagi mona per gent més gran o d'alguna manera una mona que és pensada també perquè sigui apta per tothom, no? Llavors, aquí hi ha un tema més de disseny, un tema més, no impersonal, perquè no és això, sinó que no té una tendència tan clara, sinó que sí que és més una obra d'art feta per la persona que, bueno, que ha pensat en idear-la, no? I aquesta obra d'art normalment estan numerades, no? Hi ha 100 peces, estan numerades, hi ha una tendència molt gran a tindre un tipus de figura de xocolata que arribi a tothom, i això és molt, molt important, no? I per una altra, hi ha aquesta tendència que és més, no és novedosa perquè sempre ha estat, però cada cop és més massiva, i està la tendència òbvia de, bueno, pues la que seria dels nens, que ja amb això, amb els nens, ja de tot, ja des del futbol, el Barça, l'Espanyol, ja de tot.
Que mai fallen, aquestes tendències, i són cada any.
Cada any, no? I aquestes no fallen mai.
Per tant, nosaltres fem aquesta crida també des d'aquí, des de Ràdio Estel, senyor Fernández, gerent del Gremi de Pastissers de Barcelona, que encara es pot comprar aquesta mona, no?, d'aquesta manera col·laborar amb aquesta campanya d'aquesta segona Pasqua, no?, d'aquest
sí.
1 de juny, no?, perquè encara l'esdeveniment, doncs, sigui viu. Clar, vostè, si no ho entès malament, al principi de l'entrevista ens comentava, quan parlava d'aquests resultats, que fa 15 dies, no?, esperaven uns resultats devastadors, però tot i així s'ha pogut salvar el 60%, era, senyor Fernández?
Sí, sí, això és molt, molt... A veure, són números de gent que hem pogut parlar amb ells, però que no és el reflex de tothom, perquè ja com dic, que han tancat i no han pogut obrir. Hi ha gent que sí que ha obert i les ha anat molt bé, hi ha gent que ha fet el mateix que l'any passat, però al final el general és un 70, 75, 60-75% sobre l'any passat, no? Però, bueno, això ja et dic que fa dues setmanes, bueno, era impensable, no? I aconseguir salvar aquesta Pasqua i al final donar aquest servei d'aquesta manera és molt important. És molt important perquè, bueno, el pastisser, al final, sí que, òbviament, té un tema que no és lúdic, no? Però també té un tema de servei als nens, a la diada, i això és molt important perquè hi ha pastissers que han obert únicament per la diada i han estat treballant pràcticament sense dormir 3-4 dies. I això, això és molt important. És molt important perquè d'alguna manera contribueix a que torni la normalitat.
Després de tot el que ha passat, la pregunta és, i després del coronavirus, què? No? D'aquí que esteu preparant una sessió dedicada a analitzar els canvis i hàbits de comportament del consumidor des del gremi, és així?
Sí, perquè, d'alguna manera, això no tornarà a ser el mateix, no? No dic que sigui ni millor ni pitjor, però que hi haurà canvis, i hi haurà canvis que, d'alguna manera, tenim que avançar-nos als que hi hagi i intentar que... els canvis que ens afectin, quan més aviat els sapiguem, pues més aviat podrem adaptar-nos, no? I al final, tot aquest tema del coronavirus, ja que haver-lo, sé que costa, però al final és una oportunitat perquè realment les crisis econòmiques, al final els calés són els mateixos ara que fa 30 anys, l'únic que canvien de mans, no? I d'alguna manera tenim que adaptar-nos amb tot això, tenim que veure per tot el tema del comerç cap on anirà, què demanarà el públic final i què és el que realment vol. Bueno, és una miqueta tindre clar tots els conceptes que ens podem trobar per, d'alguna manera, avançar-nos tot el que puguem.
Doncs moltíssimes gràcies per haver entrat i per haver fet aquesta valoració avui aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel, Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastissers de Barcelona. I tornem a recordar aquesta iniciativa per tots aquells oients que ens estiguin escoltant. Per més informació, on poden fer una ullada per aquesta campanya que heu iniciat amb aquesta segona Pasqua, no?, per reviure aquesta duplicació de la mona, i així doncs, esperem que el dia 1 de juny puguem estar més junts amb els nostres, amb les nostres famílies i els nostres éssers estimats.
Pues aquesta campanya es pot consultar a la web del gremi.
Sí.
I a part d'això, quan la fecha d'alguna manera s'apropem més, Farem... Bueno,
més difusió, no?
Faran notes de premsa, els mitjans...
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Fernández. Sempre guanya l'amor, Miquel Abras, que també ha volgut col·laborar amb aquesta campanya Pasqua 2020. Gràcies i bona Pasqua.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Vinga, que nosaltres de mica en mica ja se'ns tira el temps a sobre, volem arribar al punt de les 10, però també volem posar música per intentar animar-te, entretenir-te en aquest dimarts 14 d'abril. Fixa't tu que Alan Parsons va ser l'enginyer de so de discos mítics de la història del rock, des dels últims dels Beatles, el Let It Be, fins al clàssic del Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, però també va liderar una banda britànica de rock sinfònic que va triomfar a tot el món a finals dels 70 i els 80. Estem parlant de Alan Parsons Project. El músic sempre ha manifestat la seva simpatia i complicitat amb Catalunya, amb casa nostra, fins al punt que tot té un àlbum dedicat al seu arquitecte favorit, Gaudí. Ara han registrat en català l'èxit més gran de la seva carrera, Eye in the Sky, ho va fer per la Marató de TV3, i aquí tens la cançó. El resultat seré Els teus ulls al camí.
Tots a primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, després d'escoltar aquesta gran cançó, nosaltres ja arribem al punt de les 10. Hem estat amb tu aquest dimarts 14 d'abril al programa Primera Hora. Gràcies per la vostra atenció i recordar-vos, de fet jo no ho faré, eh? Joan Trias, vinga va, que sé que estàs a punt d'entrar amb l'informatiu, però abans em recordes què sonarà a partir de les 10.
Doncs mireu, a partir de les 10 tindrem 50 amb Sergi Mas, les entrevistes més destacades del moment. A partir de les 11, o Déu meu, amb Miquel Murga, el nostre top 10 particular, on ens fan escollir les 10 vivències del dia a dia. A partir de les 12, Salut Natural per tothom. Recordeu aquesta sessió on podeu posar sobre la taula els vostres dubtes mèdics. Només heu de trucar al 93-409-2770. A partir d'ara, 93-409-2770.
Sí. A dos quarts d'una, Joan, recordem els oients que...
Dites 12, oi?
No passa res, no, però jo més que res ho dic perquè la gent pot començar a trucar ja. O sigui, si tens algun dubte mèdic, truca'ns ja al 93-409-2770 perquè dos quarts d'una estarem amb els doctors responent les teves preguntes en directe. I...
Com bé deies, Mercè, dos quarts d'una, això, eh?
I a un quart de vuit del matí. Ai, un quart de vuit del vespre, perdona, Joan.
La missa des de la catedral i a les 8 del vespre torna el protagonista a l'espai de Ràdio Estel on coneixem els personatges més destacats del moment.
Vinga, va, amb aquest repunt d'hores. Gràcies, Joan Trias. Et deixem que et preparis per l'informatiu de les 10. Gràcies a tots els oients per haver-nos seguit un dia més i a partir de les 10 ja tenim a Sergi Mas preparat. Que vagi molt bé. Fins després.